Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Sanitat proposa l'ampliació de la vacunació amb AstraZeneca com a mínim fins als 65 anys. S'espera que la mesura s'aprovi en el Consell Interterritorial reunit des d'aquesta tarda. Montse Benent.
La vacunació amb AstraZeneca es reprendrà dimecres després de l'aturada pels suposats casos de trombosi detectats a Europa. La Comissió de Salut Pública no descarta ara que el límit d'edat es pugui fins i tot ampliar als 70 anys en els propers dies.
Les xifres de la pandèmia continuen a l'alça i fan tema una quarta onada. La velocitat de contagi augmenta una centèsima més, fins a l'1,06, mentre que el risc de rebrot puja 3 punts fins als 201.
A Montblanc, Salut farà un cribratge massiu per aturar un brot detectat en la darrera setmana que ja afecta un centenar de persones. La majoria dels positius són casos lleus i afecten especialment els centres educatius del municipi.
Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
L'Ajuntament de Montblanc ja ha pres mesures com tancar parcs infantils i centres esportius i demana al Departament de Salut que actuï per evitar més contagis. Ho explica l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Nosaltres som partidaris del que ens recomana la Generalitat. Tant diu que tenim que confinar Montblanc, doncs acceptarem el que digui.
SEAT vol produir 500.000 de cotxes elèctrics a Martorell i anuncia un nou model elèctric urbà per al 2025. Volkswagen, però, no confirma que el nou vehicle es faci a Catalunya.
La companyia confia que sortirà aquest mateix any de les pèrdues de 194 milions d'euros que li ha suposat la pandèmia. El president de la multinacional, Wayne Griffiths, exigeix un compromís clar dels fons europeus.
Nuestro plan es fabricar vehículos eléctricos en España a partir de 2025. Queremos fabricar más de 500.000 de coches eléctricos urbanos al año en Martorell para diferentes marcas del grupo de Volkswagen. Pero el apoyo del gobierno español y de la Comisión Europea son fundamentales para que este proyecto pueda ser una realidad.
L'Enxaneta, el primer nanosatèl·lit que posa en òrbita la Generalitat, ja és a l'espai. S'ha enlairat a primera hora del matí des del Kazakhstan.
Es tracta de la primera missió del programa New Space del govern i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat la fita que suposa.
Avui és un gran dia per Catalunya. Estem ajudant a construir un país d'oportunitats i progrés per a tothom. Perquè amb el llançament d'aquest primer nanosatèl·lit de la Generalitat estem fent possible que el poble més petit de Catalunya pugui tenir l'empresa digital més gran del país.
L'Otelo de Verdi torna al Liceu amb direcció musical de Gustavo Dudamel.
És la primera òpera escènica a Espanya del director veneçolà. El director assegura que aquesta producció marcarà un abans i un després a la seva carrera.
Hacerla en estas condiciones, en las condiciones de estar acompañado por un cast maravilloso, un cast legendario, el cual pues me marca, yo creo que en mi vida musical, un antes y un después.
En esports ha començat l'edició número 100 de la Volta a Catalunya.
Andreas Kron de l'equip Lotto ha guanyat la primera etapa amb sortida i arribada a Calella de la Costa. El Maresme, el danès, ha estat el més ràpid en una jornada que s'ha decidit a l'esprint, superant el murcià Luis León Sánchez i el colombià Rochas.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Respecte al cap de setmana, l'ambient és més agradable durant el centre del dia d'aquest dilluns. De fet, fins i tot hi ha temperatures que arriben al llindar dels 20 graus en alguns punts del país. Per tant, estem parlant d'unes temperatures màximes que aquest dilluns, respecte a les últimes 24 hores, han arribat a pujar fins i tot en alguns punts més de 2 o 3 graus. Tot plegat també amb un dilluns que ve marcat pel domini del sol, però s'observen alguns núvols d'evolució molt poc importants. importants, això sí, que apareixen en alguns punts de Catalunya. Aquests núvols són més presents, més aviat cap a les comarques del nord-est de Catalunya, també amb la formació d'alguns núvols alts i mitjans que circulen de nord. Els núvols, però, no han de portar conseqüències i el que sí que trobem encara és una mica de vent, més aviat vent cap al sector de l'Alt Empordà, que implica aquí més alteració marítima i fins a mitja tarda d'aquest dilluns, de fet, mantindrem un avís per onatge cap a la Costa Brava. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Via. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Aquesta hora hem de destacar algunes incidències, força volum de circulació, sobretot a vies properes a la ciutat de Barcelona. Hi ha aturades tant a l'autopista P7 com a la B30, Barberà del Vallès en direcció sud, en direcció Tarragona, a la B30 intensitat a Cerdanyola del Vallès per anar cap a Girona, i també veiem un tram de cues a la C-17 a Parets en direcció a la ciutat de Barcelona. Pel que fa a les rondes, força intensitat a aquesta hora de la tarda, les dues vies, sobretot la B20, amb trams de lentitud en direcció Nus de la Trinitat. Això seria el més destacat de moment. Molt bona tarda.
Portem molts anys defensant la terra i els pagesos, aixecant la veu quan ha calgut, sempre al costat de la gent i de la terra, compartint lluites. I ara són temps de lluitar més, de més lluita.
Lluitem per defensar uns preus justos i per plantar cara als grans poders de l'agroindústria i la distribució. Reivindiquem un tracte just.
Pageses, pagesos, sempre hi som, sempre lluitem. I amb tu lluitarem més.
A les eleccions al camp, el dijous 25 i divendres 26 de març, guanyem la nostra lluita. Amb Unió i guanyes tu.
Vota Unió de Pagesos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de la compareixença en breu de la ministra de Sanitat, Carolina Dàries, després del Consell Interterritorial de Salut d'aquesta tarda, que ha d'aprovar l'ampliació de l'ús d'AstraZeneca fins als 65 anys.
La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest migdia un document pel qual s'amplia la franja d'edat fins als 65 anys en la campanya de vacunació amb AstraZeneca que reprèn dimecres vinent.
Queda pendent de saber si s'aplicarà en tots els col·lectius o en quedaran fora els grups de risc. De moment, com dèiem, el topall puja fins als 65 i Sanitat no descarta que en els propers dies s'ampliï fins als 70. David Amador.
Cap a 7:45 del vespre compareix la ministra de Sanitat, Carolina Dàries, per informar del que s'hagi acordat en la reunió del Consell Interterritorial. Queda clar que s'aixecarà la restricció de no vacunar amb AstraZeneca a la població de més de 55 anys. Ara falta saber, com deies, si s'amplia als 65 o fins als 70. El Consell també ha de ratificar, reprendre l'administració d'aquesta vacuna d'Oxford a partir de demà passat dimecres. Recordem que de la setmana passada l'Agència Europea del Medicament va assegurar en el seu informe que el vaccí d'AstraZeneca era segur i eficaç i que, per tant, s'aixecava la seva suspensió. Per cert, que la investigació que s'ha fet als Estats Units sobre AstraZeneca n'ha confirmat les dades positives. 79% de prevenció de la malaltia, 100% de prevenció de casos greus i cap relació amb els casos de trombosi apareguts fa uns dies a Europa. Així doncs, a l'espera del que digui la ministra de Sanitat, en uns minuts, dimecres es reprendrà la vacunació amb AstraZeneca. En aquest sentit, també a casa nostra es podran reagendar totes aquelles persones pendents de fer-ho i, per tant, podran començar a rebre ja les 127.000 dosis que van quedar immobilitzades.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 16.471 contagis nous de coronavirus i 633 morts des de divendres. A Catalunya, les xifres continuen a l'alça i fan tema una quarta onada.
La velocitat de contagi augmenta una centèsima més fins l'1,06, mentre que el risc de rebrot puja 3 punts fins als 201. Els hospitals han augmentat en 25 els ingressats i ja són 1.431. D'aquests, 411 són a les UCI, un crític més que fa 24 hores. En aquest període de temps s'han declarat 601 casos nous i es confirmen 20 morts.
Aquestes són les dades generals, però si anem més al detall, avui l'Ajuntament de Sort, al Pallars Sobirà, ha ordenat tancar els equipaments municipals per l'augment de contagis de Covid-19. El consistori també suspèn les activitats extraescolars presencials i fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
En els últims 7 dies s'han detectat 9 contagis de coronavirus al municipi. La velocitat de propagació és d'1,38, unes xifres que han provocat que el risc de rebrot sigui actualment molt alt, de 1.028 punts. A més, a l'escola Àngel Serafí Casanovas hi ha 40 alumnes i 2 docents confinats. Per tot plegat, el consistori fa una crida a la responsabilitat ciutadana i demana a tothom l'estricte compliment de les quarantenes.
També a Montblanc, a la Conca de Barberà, estan en alarma pel brot més greu des que es va iniciar la pandèmia. Hi ha més de 100 infectats, dels quals una quarantena l'última setmana. Salut ja ha anunciat que s'hi farà un cribratge massiu. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
L'Ajuntament ha pres mesures com tancar parcs infantils i centres esportius i demana al Departament de Salut que actuï per evitar més contagis. Ho explica l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Nosaltres som partidaris del que ens recomani la Generalitat. Si la Generalitat diu que tenim que confinar Montblanc, doncs acceptarem el que digui la Generalitat, perquè ja dic que el primer de tot és la salut i la vida dels montblanquins i montblanquines.
La situació preocupa l'àrea bàsica de salut de Montblanc, on ja han reforçat el servei d'infermeria per poder atendre tots els casos i on demanen extremar les precaucions. El brot, amb la majoria de casos lleus, ha afectat sobretot els centres educatius. A l'Institut Martí Bomà de Montblanc ja hi ha 9 classes de les 26 que hi ha confinades i a l'escola Les Muralles, d'altra banda, també hi ha 4 classes tancades.
I tot plegat després del primer cap de setmana d'obertura de comerços i de desplaçaments entre comarques. En aquests 2 dies, els Mossos han posat més de 2.000 multes per viatjar amb persones alienes a la bombolla de convivència.
L'obertura també s'ha notat en zones de muntanya i les estacions d'esquí, que han viscut un cap de setmana excel·lent i ja acumulen força reserves per Setmana Santa. Tot i això, avui el missatge és de prudència. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apostat per mantenir les mesures actuals durant els propers dies festius i no fer passos enrere. Ramentol descarta anar més enllà i ajorna a passades les festes una eventual revisió del toc de queda.
El col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19 publica un document per resoldre dubtes freqüents per persones en la mateixa situació. El document ha estat redactat amb l'assessorament del col·lectiu Ronda. Pau Soler.
El document dona resposta a qüestions com la situació d'incapacitat temporal derivada per la Covid-19, el paper de les mútues asseguradores o com actuar davant una eventual alta per part de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. En aquest sentit, la portaveu del col·lectiu d'afectats permanents per la Covid-19, Sílvia Soler, ha explicat a la xarxa que el document publicat ha de funcionar com a punt d'informació, a més d'ajudar si ho necessiten a persones d'altres comunitats autònomes.
És important aquest document perquè les companyes i els companys del col·lectiu puguin tenir la informació que requereix, no hi està preparat, i també perquè probablement altres persones d'altres comunitats autònomes també podran aprofitar d'aquest document de preguntes freqüents.
D'altra banda, el Departament de Salut va publicar el passat 17 de març una guia clínica per l'atenció de les persones amb símptomes persistents de Covid-19. Des del col·lectiu asseguren que és la primera pedra perquè els professionals del sector puguin conèixer i reconèixer la Covid persistent.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Compte enrere per la investidura d'un president de la Generalitat i també per la formació de govern. Demà, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, comença la ronda de consultes de cara a celebrar divendres el debat d'investidura. Mentrestant, Esquerra Republicana confia en tancar un pacte amb Junts per Catalunya que sigui coherent amb el preacord amb la CUP. Però Junts no garanteix encara el suport a la investidura de Pere Aragonès. El PSC proposarà a Salvador Illa quan dimecres siguin cridats a consultes per la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Mont Carvajal.
Junts per Catalunya assegura que el prepacte entre Esquerra i la CUP no els pressiona. La portaveu Elsa Artadi diu que prefereixen aconseguir un acord sòlid que doni estabilitat tota la legislatura.
No volem que aquest govern sigui un Dragon Khan, no volem que aquest govern sigui un Vietnam i, per tant, el que volem és que sigui un govern estable.
Artadi no ha garantit el suport de Junts Aragonès i demana concreció a Esquerra per poder tancar carpetes. Els republicans volen reenfocar el Consell per la República, si bé asseguren que no és un escull per tancar un acord amb els de Puigdemont, que la portaveu Marta Vilalta confia que arribarà aviat.
Avançarem segur amb Junts per Catalunya també amb la voluntat de concretar un preacord que ens permeti tirar la investidura endavant.
La portaveu del PSC, Eva Granados, insisteix que Salvador Illa es presentarà per president, malgrat no especifica amb quins suports comptarà.
Nosaltres estem preparats per presentar divendres una alternativa de govern. Una alternativa de govern que és l'única solvent per apropar Catalunya al nivell dels països, a nivell de vida dels països més avançats, més cohesionats cohesionats i més competitius a Europa.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, començarà demà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris de menor a major representació. Diu que dijous proposarà el candidat més viable a la presidència de la Generalitat i que divendres hi haurà ple d'investidura.
I avui ha passat els micròfons de la xarxa el nou president de PIMEC, Antoni Cañete. Considera que el missatge de les eleccions a la patronal és que l'organització no ha de ser pervertida per la política.
Antoni Cañete ha interpretat el seu amplíssim suport electoral, un 83% dels vots, com una aposta per la gestió allunyada de la política que diu hauria pervertit el sentit de la PIMEC.
Bueno, l'altra candidatura tenia tot el recolzament, no només estructurat per part de l'ANC, no? Quan realment les nostres institucions, que tenen una finalitat en si mateixes, es volen utilitzar, no? La candidatura es deia eina de PIMEC, es vol utilitzar com una eina amb un fi diferent a la seva pròpia objectiu social, el que es fa és que s'instrumentalitzen. I quan tu instrumentalitzes una institució, el problema és que la perverteixes. Jo crec que aquesta ha sigut una resposta.
Antoni Cañete també ha remarcat que els fons europeus són un dels últims trens que passaran i que no s'han de deixar escapar.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
SEAT vol produir 500.000 de cotxes elèctrics a Martorell i anuncia un nou model elèctric urbà pel 2025. Volkswagen, però, no confirma que el nou vehicle es faci a Catalunya. El que sí que exigeix és un compromís clar dels fons europeus. La companyia confia que sortirà aquest mateix any de les pèrdues de 194 milions d'euros que li ha suposat la pandèmia i anuncia que s'expandirà a través de la marca Cupra per primera vegada a Austràlia. Montse Hidalgo.
El president de la companyia, Wayne Griffiths, ha dit que per aconseguir fabricar un model assequible a un preu de 20-25.000 euros cal suport per avançar en l'electrificació del país i multiplicar per 3 els punts de recàrrega o també instal·lar molt a prop la fàbrica d'acoblament de bateries.
Nuestro plan es fabricar vehículos eléctricos en España a partir de 2025. Queremos fabricar más de 500.000 de coches eléctricos urbanos al año en Martorell para diferentes marcas del grupo de Volkswagen. Pero el apoyo del gobierno español y de la Comisión Europea son fundamentales para que este proyecto pueda ser una realidad.
Griffiths ha volgut passar pàgina d'un any que ha deixat caigudes del 21% amb dades positives, com l'increment de facturació per la venda de cotxes de més valor, la inversió de 1.000 milions del nou León híbrid o la bona marxa de la marca Cupra, amb vehicles com el Formentor o el futur Tabascan 100% elèctrics, ja anunciat, cobriran mercat a Austràlia.
Encara en clau econòmica, una bona notícia. Les empreses catalanes del camp de les ciències de la vida i la salut han aconseguit un rècord d'inversions l'any de la pandèmia, 226 milions d'euros. El director general de Biocat desvincula aquestes bones xifres de la Covid i les atribueix a la potència i la riquesa d'un sector econòmic a l'alça a Catalunya. Biocat és una organització impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat que promou aquest sector. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. Ona Therapeutics va captar 30 milions d'euros per estudiar la metàstasi dels càncers en humans. I això la situa al capdavant de les empreses del sector que més inversió internacional van atraure l'any passat. És la fàbrica d'idees de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Un sector amb molta vitalitat que en plena pandèmia va donar feina a 230.000 persones amb unes noves inversions no relacionades amb el coronavirus. Ho ha explicat el director general de Biocat, Jordi Naval.
Les inversions han anat cap a companyies i projectes molt diversos, oncologia, salut mental, etcètera, etcètera. Un cop dit això, és evident que aquest any gran part dels recursos mentals de les empreses han estat destinats a pal·liar o a superar els efectes de la Covid.
L'informe de la Bioregió s'ha presentat el mateix dia en què s'ha inaugurat un dels principals congressos d'aquesta indústria, el BioEurope Spring, que s'havia de celebrar des d'avui a Barcelona per quart any consecutiu, però per la pandèmia es fa en format virtual.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
L'Enxaneta ja és a l'espai. El primer nanosatèl·lit que posa en òrbita la Generalitat s'ha enlairat a primera hora del matí des del Kazakhstan. Ha viatjat a bord de la nau Soyuz, que l'ha posat en òrbita a mig matí, segons la previsió. Té per objectiu millorar la connectivitat d'internet 5G a Catalunya.
El nanosatèl·lit batejat com a Enxaneta s'hauria d'haver enlairat dissabte, però per problemes tècnics es va ajornar el llançament. Es tracta de la primera missió del programa New Space del govern i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat la fita que suposa.
Avui és un gran dia per Catalunya. Avui estem ajudant a construir un país d'oportunitats i progrés per a tothom. Perquè amb el llançament d'aquest primer nanosatèl·lit de la Generalitat estem fent possible que el poble més petit de Catalunya pugui tenir l'empresa digital més gran del país. No serem un país social si no som un país digital.
Les primeres comunicacions de l'enxaneta s'han de començar a rebre demà al Pol Nord, però caldrà esperar alguns mesos perquè arribi el primer senyal a l'Observatori Astronòmic del Montsec.
Més coses. Els bombers donen per controlat l'incendi que crema la serra de Vilobí a la Conca de Barberà. Segueixen remullant la zona i treballant per poder extingir-lo avui mateix. A la zona afectada hi han treballat fins ara 27 dotacions terrestres i un helicòpter. L'Espluga FM, Pep Morató.
L'incendi a la serra de Vilobí, a la Conca de Barberà, continua actiu però amb poca activitat. Bombers de la Generalitat hi treballa actualment amb 19 dotacions, 3 aèries per controlar tots els punts calents al llarg d'aquest dilluns i per poder donar l'incendi per controlat. El vent està sent el problema més gran per poder confirmar amb seguretat que la situació sigui estable. El subinspector de bombers, Toni Gómez, explica la situació de l'incendi.
La nostra estratègia pel dia d'avui és donar-ho per controlat, però estem treballant encara a la part de la carena i fins que no tinguem del tot controlada aquella part, pues no decidirem. Però sí que ens hem plantejat un període fins al capvespre per intentar donar-ho per controlat.
Fins al moment, el total d'hectàrees afectades augmenta fins a 42, principalment al terme municipal de l'Espluga de Francolí, per bé que també ha afectat el de Senan i Fulleda.
Avui, que es commemora el Dia Mundial de l'Aigua, els experts remarquen que cal saber valorar un bé tan apreciat com és l'aigua potable. Recorden que el primer món es dona per feta, però que a països subdesenvolupats encara no és comuna.
En declaracions a la xarxa, el director de l'Institut Català de l'Aigua, Damià Barceló, ha remarcat que no tothom té accés a l'aigua potable i que és necessari invertir en els països més pobres.
Tenir aigua les 24 hores, aigua potable les 24 hores del dia, això és un luxe. I això que sembla una cosa tan evident per nosaltres, aquí a Barcelona, a Catalunya, doncs jo diria que això és, a molts països no ho tenen. I mirem de preservar el màxim possible, de tirar el menys possibles de porqueries a l'aigua, és a dir, mirar de minimitzar el que són els residus. L'aigua serà cada vegada millor si tirem menys productes i si el tractament que fem serà més feble, no caldrà uns tractaments tan dràstics com cada vegada s'han d'aplicar més.
Segons Barceló, preservar la qualitat de l'aigua és clau de cara al futur davant la previsió de creixement de la població a tot el planeta.
Doncs parlant d'aigua, a Tarragona, Ematsa es compromet a garantir l'accés a l'aigua potable a tots els ciutadans. L'empresa ha presentat avui el seu pla d'acció social amb la mirada posada també en la tecnologia. La principal aposta és ser autosuficient energèticament l'any 2030. Mentrestant, la companyia produirà 80.000 kWh amb energies renovables durant aquest 2021. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
El gran compromís de l'empresa és garantir l'accés universal a l'aigua, objectiu que la companyia considera assolit a tots els municipis vinculats. Tot i això, les grans metes que plantegen són les de compaginar la salut del planeta i la salut de les persones. Narcís Berberana, conseller delegat de Matsa, assegura que des del local es pot canviar el món. És per això que l'empresa assegura vincular els seus objectius als establerts per la Unió Europea. En aquesta línia s'han compromès a aconseguir una autosuficiència completa i la reutilització del 100% de l'aigua abans de 2030.
Estem avui al 2021 i si me voleu recordar, tant de bo que ens puguem trobar d'aquí a 9 anys en la situació que sigui cadascú, però recordem que reutilitzarem tota l'aigua de cara al 2030. Això també passa.
Berberana manifesta també la seva intenció de crear vectors d'energia per col·laborar en la indústria del territori. Abans de 2030 la companyia preveu ser capaç de proporcionar energia al sector petroquímic.
En clau cultural, l'Otelo de Verdi torna al Liceu amb direcció musical de Gustavo Dudamel. És la primera òpera escènica a Espanya del director veneçolà, David Navarro.
El llibret, amb direcció escènica de Melini e Meyer, de l'òpera de Baviera, posa el focus en la dona d'Otelo, Desdèmona, en el seu amor incondicional pel general venecià i en el feminicidi i la misogínia vistos des del punt de vista actual. Gustavo Dudamel, que dirigeix per primera vegada una òpera escènica a Espanya, ha destacat el gran nivell de la producció.
Hacerla en estas condiciones, en las condiciones de estar acompañado por un cast maravilloso, un cast legendario, el cual pues me marca, yo creo que en mi vida musical, un antes y un después.
Cantants de gran experiència com Gregory Kunde, com Otelo, Carlos Álvarez, com Iago, i Krasimira Stoyanova, com Desdèmona, protagonitzen l'obra. Otelo s'estrenarà al Liceu el proper dissabte i es faran 11 funcions fins al 14 d'abril.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat l'edició número 100 de la Volta Ciclista a Catalunya. Andreas Krohn, de l'equip Lotto,
ha guanyat la primera etapa amb sortida i arribada a Calella de la Costa, al Maresme. El danès ha estat el més ràpid en una jornada que s'ha decidit a l'esprint, superant el murcià Luis León Sánchez i el colombià Rochas. La cursa, marcada per les restriccions provocades per la situació sanitària, compta amb una participació de luxe amb noms com Alejandro Valverde, Chris Froome, Nairo Quintana, el vilanoví Marc Soler o el sabadellenc David de la Cruz. El director de la Volta, Rubén Peris, ha parlat avui en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Aquests últims anys la participació va ser espectacular, enguany també, com també serà espectacular tota la repercussió que tindrà. O sigui, pensem que de forma directa o indirecta arribar a la visió a 190 països, però sí que procurem moure'ns, com dius, al màxim possible per passar pels majors llocs de Catalunya on podem anar.
I el govern català ha fet públic avui un estudi per analitzar l'impacte econòmic que ha tingut la Covid-19 en l'esport català des de l'inici de la pandèmia. Escoltem el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres.
La situació econòmica de les entitats, les xifres que més ens destaquen és que hi ha hagut un 73% de les entitats esportives que l'any 2020 van perdre ingressos respecte dels que tenien l'any 2019 i que la mitjana d'aquesta pèrdua d'ingressos ha estat d'un 27%.
Des del govern català s'insisteix en que s'ha de continuar donant suport econòmic al món de l'esport i reclamen al govern de l'Estat ajuts directes i canvi de normatives com l'aplicació de l'IVA reduït en l'esport per fer viable la recuperació del sector. També destaquem que el tenista mallorquí Rafa Nadal ha confirmat la seva presència al Barcelona Open Banc de Sabadell Trofeu Compte de Godó, que començarà el 17 d'abril. El manacorí ha superat les molèsties que va patir en els campionats anteriors i tornarà a disputar un campionat que ha guanyat, recordem, 11 vegades.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El nom a la pell, el cor a la mà, la vida en un puny a punt de volar. Fràgil, corres cap al cim. Res més lluny del que has escrit. Canvis que no havies previst, que posen a prova el que estava decidit. Fràgil, la llum del matí, els àngels no s'han. We'll be right back.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Sanitat proposa l'ampliació de la vacunació amb AstraZeneca com a mínim fins als 65 anys. S'espera que la mesura s'aprovi en el Consell Interterritorial reunit des d'aquesta tarda. Montse Benent.
La vacunació amb AstraZeneca reprendrà dimecres després de l'aturada pels suposats casos de trombosi detectats a Europa. La Comissió de Salut Pública no descarta ara que el límit d'edat es pugui fins i tot ampliar als 70 anys en els propers dies.
Les xifres de la pandèmia continuen a l'alça i fan tema una quarta onada. La velocitat de contagi augmenta una centèsima més fins a l'1,06, mentre que el risc de rebrot puja 3 punts fins als 201.
A Montblanc, Salut farà un cribratge massiu per aturar un brot detectat en la darrera setmana que ja afecta un centenar de persones. La majoria dels positius són casos lleus i afecten especialment els centres educatius del municipi.
Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
L'Ajuntament de Montblanc ja ha pres mesures com tancar parcs infantils i centres esportius i demana al Departament de Salut que actuï per evitar més contagis. Ho explica l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Nosaltres som partidaris del que ens recomana la Generalitat. Tant diu que tenim que confinar Montblanc, doncs acceptarem el que digui.
SEAT vol produir 500.000 de cotxes elèctrics a Martorell i anuncia un nou model elèctric urbà per al 2025. Volkswagen, però, no confirma que el nou vehicle es faci a Catalunya.
La companyia confia que sortirà aquest mateix any de les pèrdues de 194 milions d'euros que li ha suposat la pandèmia. El president de la multinacional, Wayne Griffiths, exigeix un compromís clar dels fons europeus.
Nuestro plan es fabricar vehículos eléctricos en España a partir de 2025. Queremos fabricar más de 500.000 de coches eléctricos urbanos al año en Martorell para diferentes marcas del grupo de Volkswagen. Pero el apoyo del gobierno español y de la Comisión Europea son fundamentales para que este proyecto pueda ser una realidad.
L'Enxaneta, el primer nanosatèl·lit que posa en òrbita la Generalitat, ja és a l'espai. S'ha enlairat a primera hora del matí des del Kazakhstan.
Es tracta de la primera missió del programa New Space del govern i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat la fita que suposa.
Avui és un gran dia per Catalunya. Estem ajudant a construir un país d'oportunitats i progrés per a tothom. Perquè amb el llançament d'aquest primer nanosatèl·lit de la Generalitat estem fent possible que el poble més petit de Catalunya pugui tenir l'empresa digital més gran del país.
En cultura, l'Otelo de Verdi torna al Liceu amb direcció musical de Gustavo Dudamel.
És la primera òpera escènica a Espanya del director veneçolà. El director assegura que aquesta producció marcarà un abans i un després a la seva carrera.
Hacerla en estas condiciones, en las condiciones de estar acompañado por un cast maravilloso, un cast legendario, el cual pues me marca, yo creo que en mi vida musical, un antes y un después.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Respecte al cap de setmana, l'ambient és més agradable durant el centre del dia d'aquest dilluns. De fet, fins i tot hi ha temperatures que arriben al llindar dels 20 graus en alguns punts del país. Per tant, estem parlant d'unes temperatures màximes que aquest dilluns, respecte a les últimes 24 hores, han arribat a pujar fins i tot en alguns punts més de 2 o 3 graus. Tot plegat també amb un dilluns que ve marcat pel domini del sol, però s'observen alguns núvols d'evolució molt poc importants, això sí que apareixen en alguns punts de Catalunya. Aquests núvols són més presents, més aviat cap a les comarques del nord-est de Catalunya, també amb la formació d'alguns núvols alts i mitjans que circulen de nord cap a sud. Aquests núvols, però, no han de portar conseqüències i el que sí que trobem encara és una mica de vent, més aviat vent cap al sector de l'Alt Empordà, que implica aquí més alteració marítima i fins a mitja tarda d'aquest dilluns, de fet, mantindrem un avís per onatge cap a la Costa Brava. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Via. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora en general ja se circula amb força fluidesa en les carreteres i autopistes catalanes. Queden però alguns punts amb força intensitat de trànsit, sobretot vies properes a Barcelona, com la B30 a Barberà del Vallès en direcció a Tarragona i també la B20, on veiem diversos trams encara de lentitud, sobretot en direcció nord, en direcció Nus de la Trinitat. A la resta de vies ha de parar circulació ja força còmoda. Això és tot. Molt bona tarda.
Volem uns pobles vius i unes oportunitats on ningú se queda enrere. Contra l'especulació, l'incivisme i la depredació dels nostres camps. Defensar la terra és defensar el país.
Lluitem per una PAC justa amb la pagesia. Aturem usurpadors i absentistes. Els ajuts dels que treballem la terra.
Lluitem per un futur d'esperança pels joves. Lluitem per una igualtat real. Per apoderar de veritat les dones pageses. La terra té nom de dona.
Pageses, pagesos, sempre hi som. Sempre lluitem. I amb tu lluitarem més.
A les eleccions del camp, el dijous 25 i divendres 26 de març, guanyem la nostra lluita. Amb unió hi guanyes tu.
Vota Unió de Pagesos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de la compareixença de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després del Consell Interterritorial de Salut d'aquesta tarda, que ha d'aprovar l'ampliació de l'ús d'AstraZeneca fins als 65 anys.
La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest migdia un document pel qual s'amplia la franja d'edat fins als 65 anys en la campanya de vacunació amb AstraZeneca que reprèn dimecres vinent.
Queda pendent de saber si s'aplicarà en tots els col·lectius o en quedaran fora els grups de risc. De moment, com dèiem, el topall puja fins als 65 i Sanitat no descarta que en els propers dies s'ampliï fins als 70. David Amador.
Queda clar que s'aixecarà la restricció de no vacunar amb AstraZeneca a la població de més de 55 anys. Ara falta saber, com deies, si s'amplia als 65 o fins als 70. El Consell també ha de ratificar, reprendre l'administració d'aquesta vacuna d'Oxford a partir de demà passat dimecres. Recordem que dijous de la setmana passada l'Agència Europea del Medicament va assegurar en el seu informe que el vaccí d'AstraZeneca era segur i eficaç i que, per tant, s'aixecava la seva suspensió. Per cert, que la investigació que s'ha fet als Estats Units sobre AstraZeneca n'ha confirmat les dades positives. 79% de prevenció de la malaltia, 100% de prevenció de casos greus i cap relació amb els casos de trombosi apareguts fa uns dies a Europa. Dimecres es reprendrà la vacunació amb AstraZeneca. En aquest sentit, també a casa nostra es podran reagendar totes aquelles persones pendents de fer-ho i, per tant, podran començar a rebre ja les 127.000 dosis que van quedar immobilitzades.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 16.471 contagis nous de coronavirus i 633 morts des de divendres. A Catalunya, les xifres continuen a l'alça i fan tema una quarta onada.
La velocitat de contagi augmenta una centèsima més fins a l'1,06, mentre que el risc de rebrot puja 3 punts fins als 201. Els hospitals han augmentat en 25, els ingressats ja són 1.431. D'aquests, 411 són a les UCI, un crític més que fa 24 hores. En aquest període de temps s'han declarat 601 casos nous i es confirmen 20 morts.
Aquestes són les dades generals, però si anem més al detall, avui l'Ajuntament de Sort, al Pallars Sobirà, ha ordenat tancar els equipaments municipals per l'augment de contagis de Covid-19. El consistori també suspèn les activitats extraescolars presencials i fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
En els últims 7 dies s'han detectat 9 contagis de coronavirus al municipi i la velocitat de propagació és d'1,38, unes xifres que han provocat que el risc de rebrot sigui actualment molt alt, de 1.028 punts. A més, a l'escola Àngel Serafí Casanovas hi ha 40 alumnes i 2 docents confinats. Per tot plegat, el consistori fa una crida a la responsabilitat ciutadana i demana a tothom l'estricte compliment de les quarantenes.
També a Montblanc, a la Conca de Barberà, estan en alarma pel brot més greu des que es va iniciar la pandèmia. Hi ha més de 100 infectats, dels quals una quarantena l'última setmana. Salut ja ha anunciat que s'hi farà un cribratge massiu. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
L'Ajuntament de Montblanc ja ha pres mesures com tancar parcs infantils i centres esportius i demana al Departament de Salut que actuï per evitar més contagis. Ho explica l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Nosaltres som partidaris del que ens recomani la Generalitat. Si la Generalitat diu que tenim que confinar Montblanc, doncs, acceptarem el que digui la Generalitat, perquè ja dic que el primer de tot és la salut i la vida dels montblanquins i montblanquines.
La situació preocupa l'àrea bàsica de salut de Montblanc, on ja han reforçat el servei d'infermeria per poder atendre tots els casos i on demanen extremar les precaucions. El brot, amb la majoria de casos lleus, ha afectat sobretot els centres educatius. A l'Institut Martí Bomà de Montblanc ja hi ha 926 que hi ha confinades i a l'escola Les Muralles, d'altra banda, també hi ha 4 classes tancades.
I tot plegat després del primer cap de setmana d'obertura de comerços i de desplaçaments entre comarques. En aquests 2 dies, els Mossos d'Esquadra han posat més de 2.000 multes per viatjar amb persones alienes a la bombolla de convivència.
L'obertura també s'ha notat en zones de muntanya i les estacions d'esquí, que han viscut un cap de setmana excel·lent i ja acumulen força reserves per Setmana Santa. Tot i això, avui missatge de prudència. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apostat per mantenir les mesures actuals durant els propers dies festius i no fer passos enrere. Ramentol descarta anar més enllà i ajorna a passades les festes una eventual revisió del toc de queda.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Compte enrere per la investidura d'un president de la Generalitat i també per la formació de govern. Demà, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, comença la ronda de consultes de cara a celebrar divendres el debat d'investidura. Mentrestant, Esquerra confia en tancar un pacte amb Junts per Catalunya que sigui coherent amb el preacord amb la CUP, però Junts no garanteix encara el suport a la investidura de Pere Aragonès. El PSC proposarà Salvador Illa quan dimecres siguin cridats a consultes per la presidenta del Parlament. Mont Carvajal.
Junts per Catalunya assegura que el prepacte entre Esquerra i la CUP no els pressiona. La portaveu Elsa Artadi diu que prefereixen aconseguir un acord sòlid que doni estabilitat tota la legislatura.
No volem que aquest govern sigui un Dragon Khan, no volem que aquest govern sigui un Vietnam i, per tant, el que volem és que sigui un govern estable.
Artadi no ha garantit el suport de Junts Aragonès i demana concreció a Esquerra per poder tancar carpetes. Els republicans volen reenfocar el Consell per la República, si bé asseguren que no és un escull per tancar un acord amb els de Puigdemont, que la portaveu Marta Vilalta confia que arribarà aviat.
Avançarem segur amb Junts per Catalunya, també amb la voluntat de concretar un preacord que ens permeti tirar la investidura endavant.
La portaveu del PSC, Eva Granados, insisteix que Salvador Illa es presentarà per president, malgrat no especifica amb quins suports comptarà.
Nosaltres estem preparats per presentar divendres una alternativa de govern. Una alternativa de govern que és l'única solvent per apropar Catalunya al nivell dels països, a nivell de vida dels països més avançats, més cohesionats i més competitius a Europa.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, començarà demà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris de menor a major representació. Diu que dijous proposarà el candidat més viable a la presidència de la Generalitat i que divendres hi haurà ple d'investidura.
I avui ha passat pels micròfons de la xarxa el nou president de PIMEC, Antoni Cañete. Considera que el missatge de les eleccions a la patronal és que l'organització no ha de ser pervertida per la política.
Antoni Cañete ha interpretat el seu amplíssim suport electoral, un 83% dels vots, com una aposta per la gestió allunyada de la política que, diu, hauria pervertit el sentit de la PIMEC.
Bueno, l'altra candidatura tenia tot el recolzament, no només estructural, sinó financer, per part de l'ANC, no? Quan realment les nostres institucions, que tenen una finalitat en si mateixes, es volen utilitzar, no? La candidatura es deia eina de PIMEC, es vol utilitzar com una eina, amb un fi diferent a la seva pròpia objectiu social, el que es fa és que s'instrumentalitzen. I quan tu instrumentalitzes una institució, el problema és que la perverteixes. Jo crec que aquesta ha sigut una resposta.
Cañete també ha remarcat que els fons europeus són un dels últims trens que passaran i que no s'han de deixar escapar.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
SEAT vol produir 500.000 de cotxes elèctrics a Martorell i anuncia un nou model elèctric urbà per al 2025. Volkswagen, però, no confirma que el nou vehicle es faci a Catalunya. El que sí que exigeix és un compromís clar dels fons europeus. La companyia confia que sortirà aquest mateix any de les pèrdues de 194 milions d'euros que li ha suposat la pandèmia i anuncia que s'expandirà a través de la marca Cupra per primera vegada a Austràlia. Montse Hidalgo.
El president de la companyia, Wayne Griffiths, ha dit que per aconseguir fabricar un model assequible a un preu de 20-25.000 euros cal suport per avançar en l'electrificació del país i multiplicar per 3 els punts de recàrrega o també instal·lar molt a prop la fàbrica d'acoblament de bateries.
Nuestro plan es fabricar vehículos eléctricos en España a partir de 2025. Queremos fabricar más de 500.000 de coches eléctricos urbanos al año en Martorell para diferentes marcas del grupo de Volkswagen. Pero el apoyo del gobierno español y de la Comisión Europea son fundamentales para que este proyecto pueda ser una realidad.
Griffiths ha volgut passar pàgina d'un any que ha deixat caigudes del 21% amb dades positives, com l'increment de facturació per la venda de cotxes de més valor, la inversió de 1.000 milions del nou León híbrid o la bona marxa de la marca Cupra, amb vehicles com el Formentor o el futur Tabascan 100% elèctrics ja anunciat cobriran mercat a Austràlia.
Castellà, Cerdanyola i Badia s'han unit per desenvolupar un programa per millorar la qualitat de vida de les persones majors de 55 anys, que en el cas de Sabadell representen un 31% de la població. La iniciativa s'ha batejat amb el nom d'Activa Vallès Més 55 i vol millorar la qualitat de l'ocupació d'aquest col·lectiu i donar suport a les empreses que els ofereixen productes i serveis. També es vetllarà per trencar la bretxa digital que pateixen els sèniors. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Tot plegat durant els pròxims 2 anys i gràcies a una subvenció de 600.000 euros de la Diputació de Barcelona. Actualment el projecte està en fase de diagnosi de les necessitats del col·lectiu de més de 55 anys. Unes necessitats que van més enllà de la recerca de feina en sentit estricte. Ho ha desenvolupat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Per una banda, doncs, per promoure la competitivitat de les empreses que treballen per millorar la qualitat de vida doncs, de les persones més grans de 55 anys. També per promoure l'ocupació de qualitat dintre d'aquest sector, també la creació doncs, de nous serveis i productes per a aquest col·lectiu i, evidentment, tot això fent-ho reforçant la col·laboració entre aquests municipis i institucions.
Els 4 municipis és previst que col·laborin amb més d'un centenar d'empreses que treballen directament en productes i serveis destinats al col·lectiu sènior. Són empreses de diferents sectors econòmics i que en conjunt facturen més de 115 milions d'euros i donen feina a unes 1.150 persones.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'enxaneta ja és a l'espai. El primer nanosatèl·lit que posa en òrbita la Generalitat s'ha enlairat a primera hora del matí des del Kazakhstan. Ha viatjat a bord de la nau Soyuz, que l'ha posat en òrbita a mig matí, segons la previsió. Té per objectiu millorar la connectivitat d'internet 5G a Catalunya.
El nanosatèl·lit, batejat com a enxaneta, s'hauria d'haver enlairat dissabte, però per problemes tècnics es va ajornar el llançament. Es tracta de la primera missió del programa New Space del govern i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat la fita que suposa.
Avui és un gran dia per Catalunya. Avui estem ajudant a construir un país d'oportunitats i progrés per a tothom. Perquè amb el llançament d'aquest primer nanosatèl·lit de la Generalitat estem fent possible que el poble més petit de Catalunya pugui tenir l'empresa digital més gran del país. No serem un país social si no som un país digital.
Les primeres comunicacions de l'enxaneta s'han de començar a rebre demà al Pol Nord, però caldrà esperar alguns mesos perquè el primer senyal arribi a l'Observatori Astronòmic del Montsec.
Bombers dona per controlat l'incendi que crema a la serra de Vilobí a la Conca de Barberà. Segueixen remullant la zona i treballant per poder extingir-lo avui mateix. A la zona afectada hi han treballat fins ara 27 dotacions terrestres i un helicòpter. L'Espluga FM, Pep Morató.
L'incendi a la serra de Vilobí, a la Conca de Barberà, continua actiu, però amb poca activitat. Bombers de la Generalitat hi treballa actualment amb 19 dotacions terrestres i 3 aèries per controlar tots els punts calents al llarg d'aquest dilluns i per poder donar l'incendi per controlat. El vent està sent el problema més gran per poder confirmar amb seguretat que la situació sigui estable. El subinspector de bombers, Toni Gómez, explica la situació de l'incendi.
La nostra estratègia pel dia d'avui és donar-ho per controlat, però estem treballant encara a la part de la carena i fins que no tinguem del tot controlada aquella part, pues no decidirem. Però sí que ens hem plantejat un període fins al cap vespre per intentar donar-ho per controlat.
Fins al moment, el total d'hectàrees afectades augmenta fins a 42, principalment al terme municipal de l'Espluga de Francolí, per bé que també ha afectat el de Senan i Fulleda.
Sota el lema d'oli a la pica ni mica, l'Ajuntament de Badalona i els restauradors badalonins impulsen una campanya de recollida selectiva de l'oli de cuina usat que, si no es recicla correctament i s'aboca a la pica, pot ocasionar greus problemes a la xarxa de clavegueram i sistemes de depuració públics. En canvi, un cop reciclat, l'oli es pot aprofitar per transformar-lo en biocombustible o fer sabó, per exemple. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Amb aquesta iniciativa s'amplia la xarxa de punts de recollida selectiva d'oli als dos punts de deixalleria fixa als barris de Bonavista i El Remei, i 24 punts mòbils gràcies a la col·laboració de més d'una trentena de restaurants, membres de Forquilla Badalona. L'entitat vol fer arribar la campanya a la resta de restauradors de la ciutat per tal d'evitar la contaminació de l'aigua. I és que una gota d'aigua pot arribar a contaminar entre 600 i 1.000 litres d'aigua. N'ha parlat el portaveu de Forquilla Badalona, Edgar Tejada.
És una iniciativa que volem que tots els restaurants s'adhereixin per donar el màxim de facilitat a qualsevol ciutadà que pugui sortir de casa seva amb el seu mig litre d'oli, un litre d'oli, i que sàpiga que té molts punts de recollida, que sigui realment fàcil, perquè els que en trobàvem ara mateix és que molta gent havia de coincidir amb la deixalleria mòbil.
Des del consistori recorden a la ciutadania que després de cuinar no s'ha de llançar l'oli sobrant per l'aigüera o guardar-lo en un recipient i reciclar-lo correctament. L'oli reciclat es pot aprofitar per transformar-lo en biocombustible o fer sabó.
I a Barcelona, el nou contracte de neteja i recollida de residus implicarà la contractació de 400 nous operadors i la renovació de la flota de vehicles de la ciutat. L'alcaldessa Ada Colau ha presentat els canvis que també implicaran el desplegament del porta a porta i la instal·lació dels primers contenidors intel·ligents. Anna Ruiz.
Tot plegat forma part d'un contracte de 2.300 milions d'euros pels propers 8 anys i la implementació progressiva de tots els canvis fins l'any 2022. La incorporació de 409 operadors de neteja als equips municipals, també la renovació dels vehicles, suposen les principals novetats del nou contracte, tal com ha volgut destacar Ada Colau.
Hi ha un augment de la partida molt important que es tradueix en augment de personal i també en una millora molt substantiva de la flota de vehicles, que és una demanda ciutadana a tots els barris. No ho fer, perquè he fet moltes trobades veïnals i hi ha una gran demanda de reduir el soroll d'aquests vehicles i augmentar la seva eficàcia, i per tant crec que aquest és un anunci molt positiu.
Un projecte de futur que passa per ampliar fins al 66% els vehicles elèctrics de la flota. Pel que fa a la recollida de residus, el desplegament del porta a porta començarà aquest any a tres barris de la ciutat de Barcelona. Són Sant Andreu del Palomar, Horta i Sant Antoni, amb la instal·lació també dels anomenats contenidors intel·ligents destinats a la fracció orgànica.
En clau cultural, l'Otelo de Verdi torna al Liceu amb direcció musical de Gustavo Dudamel. És la primera òpera escènica a Espanya del director veneçolà, David Navarro.
El llibret, amb direcció escènica de Melini Meyer, de l'òpera de Baviera, posa el focus en la dona d'Otelo, Desdèmona, en el seu amor incondicional pel general venecià i en el feminicidi i la misogínia vistos des del punt de vista actual. Gustavo Dudamel, que dirigeix per primera vegada una òpera escènica a Espanya, ha destacat el gran nivell de la producció.
Hacerla en estas condiciones, en las condiciones de estar acompañado por un cast maravilloso, un cast legendario, el cual pues me marca, yo creo que en mi vida musical, un antes y un después.
Cantants de gran experiència com Gregory Kunde, com Otelo, Carlos Álvarez, com Iago, i Krasimira Stoyanova, com Desdèmona, protagonitzen l'obra. Otelo s'estrenarà al Liceu el proper dissabte i es faran 11 funcions fins al 14 d'abril.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. Avui ha començat l'edició número 100 de la Volta Ciclista a Catalunya amb victòria d'Andreas Kron de l'equip Lotto, que ha estat el vencedor de la primera etapa amb sortida i arribada a Calella, Calella de la Costa al Maresme. El danès ha estat el més ràpid en una jornada que s'ha decidit a l'esprint, superant el murcià Luis León Sánchez i el colombià Rochas. La cursa, marcada per les restriccions provocades per la situació sanitària, compta amb una participació de luxe amb noms com Alejandro Valverde, Chris Froome, Nairo Quintana, el ciclista de Vilanova i la Geltrú Marsoler o el sabadellenc David de la Cruz. El director de la Volta, Rubén Peris, ha estat protagonista avui en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Aquests últims anys la participació de l'altre espectacular, enguany també, com també serà espectacular tota la repercussió que tindrà. O sigui, pensem que de forma directa o indirecta arribarà per televisió a 190 països, però sí que procurem moure'ns com dius, el màxim possible perquè, per passar pels majors llocs de Catalunya on podem anar.
I el govern català ha fet públic avui un estudi per analitzar l'impacte econòmic que ha tingut la Covid-19 en l'esport català des de l'inici de la pandèmia. Present avui a Calella de la Costa, escoltem el secretari general de l'esport, Gerard Figueres.
La situació econòmica de les entitats, les xifres que més ens destaquen és que hi ha hagut un 73% de les entitats esportives que l'any 2020 van perdre ingressos respecte dels que tenien a l'any 2019 i que la mitjana d'aquesta pèrdua d'ingressos ha estat d'un 27%.
Les declaracions, les paraules de Gerard Figueres avui. Des del govern català s'insisteix en que s'ha de continuar donant suport econòmic al món de l'esport i reclamant al govern de l'Estat ajuts directes i canvi de normatives, com per exemple l'aplicació de l'IVA reduït en l'esport per fer viable la recuperació dels... El tenista mallorquí Rafa Nadal ha confirmat la seva presència al Barcelona Open Banc Sabadell, trofeu Compte de Godó, que començarà el 17 d'abril. El manacorí ha superat les molèsties que va patir en els campionats anteriors i tornarà a disputar, recordem, el Compte de Godó en 11 vegades. Nadal és el número actual, número 3 del món, i buscarà recuperar el títol que en l'edició anterior va guanyar l'austríac Dominic Tim. En bàsquet, hores d'ara, està jugant a la Lliga Femenina, partit al Cadí la Seu. Ho fa a la pista del Guernica. També en el món de la cistella destaquem que l'advisòria Maresme jugarà la fase d'ascens a la Lliga Femenina. L'equip mataroní va superar el cap de setmana el Viladecans en la jornada decisiva i acompanyarà el Barça Sant Feliuenc, el Lima Horta i a l'Esnat Sant Adrià en la fase d'ascens que es disputarà a la localitat madrilenya de Leganés del 8 a l'11 d'abril. Tot plegat venint d'un cap de setmana on ha estat notícia que el públic ha tornat als estadis i als pavellons esportius de Catalunya, sens dubte, imatge del cap de setmana. Un any després s'ha permès la presència d'espectadors en camps de futbol i en pavellons de bàsquet, en vol, voleibol o hoquei sobre patins, a més de la resta d'esports. Tot plegat s'ha fet amb mesures i amb un protocol estricte, tot i que no tothom ha seguit la normativa.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barbara als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Gaudeix. Respira. Respecta. Als parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa. És aparcar les zones habilitades. És portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els aperitius. Els aperitius són un ritual gastronòmic força associat als caps de setmana abans de l'àpat principal. Solen acompanyat de begudes alcohòliques com el vermut o la cervesa. I s'ofereixen aliments molt calòrics, salats i rics en greixos de mala qualitat, com les patates fregides, els embotits, els bastonets, les olives farcides o els formatges curats. Avui us proposo altres tipus d'aliments amb un contingut nutricional molt més interessant perquè en pugueu seguir gaudint de manera saludable. Heu de substituir els fregits, els arrebossats i els hidrats de carboni com les croquetes, patates, bastonets, torrades o el pa per vegetals o proteïnes que també us saciaran i seran de més baixa aportació calòrica. Podeu buscar el cruixent dels cogombrets o servir uns espàrrecs blancs amb tàperes i orenga o uns tomàquets cherry amb oli d'oliva verge extra, daus de formatge fresc i alfàbrega. Si sou a casa i us agrada la cuina, també podeu optar per fer xips de verdura al forn de remolatxa, carbassó i xirivia. Una altra idea és servir palets frescos de pastanaga o cogombra per poder sucar amb patés vegetals com el mutàbal, que és paté del Virgínia, o el guacamole, amb el bocat, o l'humus de cigrons o altres llegums. També hi ha fonts de greixos saludables com les olives amb pinyol tipus araó o arbequina, els frits secs, màxim un grapat a mà tancada, o daus d'alvocat macerats amb salsa de soja i llavors de sèsam. Per acabar, escolliu peixos en conserva o a la planxa, com la sípia, el pop, els musclos, les escopinyes, els seitons o mol·luscs cuits a la planxa. Finalment, pel que fa a les begudes que acompanyen aquests àpats, podeu escollir aigua, aigua amb gas, aigua amb llimona, aigua de coco, aigua saboritzada amb el que us agradi, com per exemple taronja i canyella o llima i menta, té kombucha o té verd fred amb rodanxes de llimona o fins i tot cervesa sense alcohol. Per mantenir una alimentació saludable també el cap de setmana, no és necessari suprimir aquests àpats socials com els aperitius. Del que es tracta és d'adaptar-los a aquells aliments que sabem que mantenen l'equilibri del nostre organisme i ens fan sentir bé mentre gaudim del que mengem.
La xarxa de comunicació local.